Benvinguts al Riu de Vi, a aquest primer programa de la segona temporada que avui comencem lluny dels nostres estudis i ho fem en un lloc molt especial com és el Vitec, el Centre Tecnològic del Vi, a la capital del Priorat, però, repeteixo, una mica lluny dels nostres estudis. I, a més, canviem el format del nostre espai, el recuperarem d'aquí 15 dies amb els seus espais i alguna novetat que ja us explicarem. I ho fem en un format de trobada, de tertúlia, amb representants de diferents sectors i entitats vinculades, com no, al vi, a la nostra comarca. I ens agrada especialment que ens acompanyin, tenint en compte que ens trobem en l'època de l'era verema, un dels punts importants, com no, en el cicle del vi. Per això és un plaer saludar avui el senyor Toni Alcobé, president del Consell Regulador de la Denominació Qualificada Priorat. Bon dia, Toni.
Hola, bon dia.
El Fede Cortés, el secretari del Consell Regulador de la DEO Montsant.
Hola, bon dia.
També el Joan Queralt, que és el director de l'Oficina Comarcal del Departament d'Agricultura a la comarca, al Priorat. Bon dia, senyor Queralt.
Bon dia, Jordi.
També Joan Carles García, president del Consell Comarcal del Priorat.
Bon dia.
El senyor Joan Albert Campos, que és el tercer vicepresident, si no tinc mal entès, de la Cambra de Comerç de Reus.
Bon dia.
I a Miquel Rius, que és el director de Rius i Rius, la cerveria vitivinícola integral i patrocinadora d'aquest Rius de Vi. Bon dia, senyor Rius.
Bon dia, moltes gràcies a tothom i a vosaltres per la vostra iniciativa.
Si els sembla, comencem amb, com els deia, estàvem parlant de la verema. El que els demano és que em facin una, que entre tots intentem fer la foto de la campanya a dia d'avui, tot el que enguany aquesta campanya 2013 s'ha començat més tard, tant de la DEO Montsant com de la DEO Q, es parla de que hi haurà un augment de producció i encara que no s'ha acabat, sí que ens agradaria que ens fes una mica de fotografia de, en aquests moments, com està la campanya?
Bé, la campanya es va iniciar a començaments de setembre, molt lentament, depenent de l'orientació de les finques i de les varietats plantades. Van començar amb el blanc, generalment, i després amb el merlot i d'altres varietats que són més primerenques. És una anyada complicada perquè venim d'una sequera de fa 2 anys. Les plantes estaven molt, molt estressades. Sí que hem tingut la sort que ha tingut una primavera molt plujosa que ha fet que les plantes sobrevinguin. Ara, això també ha afectat al moment de la floració i, per exemple, varietats com la garnatxa han minvat molt la seva producció degut a un excés de vigorositat a l'hora de la floració. Per tant, hi haurà una descompensació a nivell de quilos d'unes varietats amb unes altres, però en termes generals, en números absoluts, jo crec que anirem per sobre de la mitjana. O sigui, sobre uns 5 milions de quilos a la DEO Q Priorat.
I a la DEO Montsant, senyor Cortés, com està anant la campanya?
La DEO Montsant, bé, el que explica el Toni una mica, que és l'expert, no li podem posar... A Montsant, en principi, també va començar al setembre, lentament, esperem que acabi cap al novembre. La DEO Montsant hi ha bastanta diferència d'alçada entre unes vinyes i uns altres. El que sí esperem és que la producció sigui més bona. L'any passat va ser l'any que vam produir menys, vam produir uns 6 milions i alguna cosa de quilos, i aquest any esperem que sigui més. La producció normal està entre 7 i 9 milions, i jo crec que aquest any no, potser no serà excepcional, però serà una bona producció i esperem que estigui entre aquests marges. La qualitat, ja ho ha dit el Toni també, esperem a Montsant que també sigui una bona qualitat, perquè totes les inclemències del temps han anat molt bé aquest any i l'únic és aquesta pluja que hi ha ara últimament, que no sé com pot influir, però en principi esperem que sigui de molt bona qualitat.
Hem d'entendre, Toni, que aquesta pluja serà positiva o al contrari...
No, jo crec que serà positiva, perquè fins ara, aquests últims 10 dies d'agost ha fet una calor que no és normal en aquesta època de l'any i això ha fet que el gra del raïm doncs, minvés una miqueta i que és una petita deshidratació i no afavorís la maduració. Jo crec que ara amb aquestes 4 gotes doncs, les plantes sobrevindran i podran acabar de madurar bé el raïm i, per tant, augmentarà la qualitat.
Sortint una mica dels consells reguladors, li pregunto al senyor Queralt, que al tindre el contacte amb els pagesos, una miqueta ja des de fora dels consells reguladors, quines idees, quines valoracions li estan arribant?
A veure, una mica el que han dit ells, es preveia una collita al sortir de l'hivern i de la primavera bona perquè teníem un any hidrològic molt bo. Però per temes també de temps, ja sabeu que la Florida va haver unes unes temperatures molt baixes i això ha donat un mal quallat, de, sobretot de la garnatxa i algunes altres. Això vol dir que la collita que preveiem excepcional o molt bona, doncs jo penso que quedarà més curta. Per l'altra banda, ara la collita està fent un temps que al vindre més tard la collita aquest any, jo penso que les maduracions seran més lentes, que això afavoreix molt el vi. O sigui que jo, bueno, es preveu que, tot i que no serà llarga que volíem, la qualitat serà excepcional, perquè ja sabem que les maduracions aquestes llargues de l'octubre donen vins molt, molt millor, més tranquils i molt millor, sí, més bons. Jo penso que més llarga que els dos últims anys, segur, perquè no feia falta massa, veníem de dos collites curtíssimes, i la qualitat jo penso que serà bona també, i més això. Amb aquesta aigua ajudarà, perquè hi havia ja es començaven a pensar, sense arribar a estar als índexs de maduració ja bons. Però ja sabeu que quan perd aigua el raïm, pues, es desequilibra, i això anirà bé.
Estarem molt pendents de veure com s'acaba la resta de tertulians, tot i que no estan estretament vinculats als sectors. També, si volen fer la seva aportació, si no, li donarem al senyor Rius, que potser no va al tros, però que també viu amb certa intensitat l'inici de la campanya de la brema.
Sí, realment sabem, doncs, que les campanyes vitivinícoles van de 1 d'agost a 31 de juliol. Doncs estem ja a la campanya nova. I realment, doncs, una cosa és la brema, ben entès, que té la seva idiosincràsia. No m'ha parlat de graus, no sé si podríeu fer algun complement dient quines graduacions tindreu.
És que és molt variable, depèn de la varietat. Les garnatxes fan molt grau, però en canvi la carinyena està amb uns graus baixos encara. Aleshores, doncs, com han dit, se suposa que la brema durarà el mes d'octubre i part del mes de novembre. Per això calia aquesta pluja, perquè acabés d'agafar grau.
Ah, estupendo, gràcies. Bé, doncs, entrats ja amb la nova brema, recordem que una cosa és el baramar i l'altra totes les obligacions administratives que recauen sobre els cellers. Aquí, en tot cas, podria jo tirar una mica d'aigua al meu molí, ben entès, però també efectes de fer un recordatori a tots els cellers, perquè doncs aquestes obligacions no es que hagin augmentat, són les mateixes, però a vegades doncs el grau de complimentació o de rigidesa de les diferents administracions va pujant una mica, no? En tot cas, doncs, tenir en compte doncs això que diríem ara, no? Doncs que la casuística administrativa s'ha de tenir en compte. En primer lloc, com tothom deu haver fet, s'ha d'haver anat pesant els quilos, pesada per pesada, passar-los al Registre Vitivinícola de Catalunya, amb detalls com varietat, grau, proveïdor i destinació. Aquestes dades han de permetre, en el seu moment, sol·licitar la qualificació dels vins obtinguts per cada una de les denominacions d'origen. Després, com a segon punt, tenim que, en el termini que acaba el 10 de desembre, s'ha de formular la corresponent declaració de producció davant del CERMA, Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris, on ja hi ha de constar el vi i les mares obtingudes. D'aquesta declaració se'n deriva el que en diem la prestació vínica, que no deixa de ser, diguéssim, un impost que recau sobre el vi. La prestació vínica, és a dir, l'obligatorietat de lliurament dels subproductes de la bonificació amb el total d'hectograus que determini la declaració que prèviament haurem presentat al CERMA. Aquests subproductes s'han de lliurar a una alcoholera autoritzada, si bé es permet i s'autoritza la seva aplicació agrícola com a adob o per alimentació ramadera. Aquesta aplicació agrícola, de totes maneres, s'ha de tenir especialment i específicament autoritzada tant pel Departament d'Agricultura com pel Departament de Medi Ambient, i dintre del Departament de Medi Ambient a través de l'Agència Catalana de Residus, el que comporta prèviament la inscripció en el Registre de Productors de Residus. En aquest cas, si és l'aplicació agrícola, passa a dominar-se col·loquialment la retirada sota control. És a dir, aquesta aplicació agrícola no es pot realitzar fins que els serveis del CERMA n'han fet una inspecció ocular. S'ha de portar un registre de les aplicacions agrícoles amb identificació de la parcel·la i la quantitat aplicada, que no pot sobrepassar l'autorització concedida. Podríem anar-ho allargant amb altres temes, però doncs, tenim també doncs, les diferents declaracions que s'han de fer als Consells Reguladors fins a tenir les qualificacions. Sabem també que tot aquest procés ha d'anar registrat amb dos jocs de llibres diferents, per dir d'alguna manera, perquè això depèn, per una banda, del Departament d'Agricultura, per l'altra també recordem que, malauradament, ens agradi o no ens agradi, el vi és l'únic producte agroalimentari que està sotmès a impostos especials, vol dir que aquí tenim una sobrecàrrega administrativa bastant important. En principi semblava que no havia de ser tant, perquè doncs, si és un imperatiu legal el que apliqui l'Estat espanyol, els impostos especials, doncs van deixar la llibertat, diguéssim, a cada estat membre de posar el tipus impositiu que cada estat cregués més convenient, i l'Estat espanyol, com la majoria dels del sud d'Europa, doncs va determinar que l'impost seria tipus zero. De moment ens enfregàvem les mans, perquè bueno, zero vol dir que no costarà res, però no és ben bé així, perquè les obligacions administratives hi són. Has de tenir la targeta d'impostos especials, que en diem el CAE, has de portar els llibres registres, has de fer les declaracions pertinents, etc. I declaracions que s'han de fer molt dintre de temps, perquè, doncs, com diem, això depèn del reglament d'impostos especials, que és el que regula la benzina, el tabac, i una de les fonts d'ingressos més importants de l'Estat a la recaudació d'impostos, i això depèn directament de vigilància duanera, el que s'ha d'anar bastant al tanto. Això per impostos especials. Per agricultura, doncs, recordar que hi ha diferents registres que s'han de portar. El de barema, el de vinificació, el de moviment de vins a doll, el de pràctiques enològiques, el de productes auxiliars. Vull entendre que aquí, aquesta zona, això no afectarà enguany, però doncs hi ha comarques vitivinícoles de Catalunya que, per les inclemències que dèiem meteorològiques, han hagut de demanar l'utilització de molts concentrats rectificat per acabar d'arribar a les graduacions mínimes que tenien establertes. No? Hi ha un altre registre que tampoc afecta aquesta zona, que és el de vins escumosos o d'agulla, quan correspongui, i el de vins embotellats, que sí que afectaria.
I després de tot això, s'ha de vendre.
I cobrar, si pot ser.
Com amb tota la conjuntura econòmica, com veuen el mercat internacional? Sembla que recuperen a tot arreu, menys aquí, que sembla que costa una mica, però el sector del vi sempre ha estat exportador. Com es presenta el 2014, ja no dic el 2013, perquè encara ens falta una mica?
La predicció és de difícil pronòstic, val que no la tendència. A més, tenint en compte doncs, l'estat de fallida que ara està als Estats Units i que no sabem quines repercussions tindrà a nivell de mercat mundial. Però fins ara hi havia una recuperació en les vendes de vi i que han estat creixent durant aquests últims anys. Des del 2007 que va iniciar-se la crisi, nosaltres en particular la DOQ està venent més quantitat que abans de la crisi. Vull dir, aleshores no crec que sigui... Bueno, ja veurem.
La tendència després del crac que va fer l'any 2008, crec que va ser 2007, és que cada any se van incrementant les vendes i sobretot a l'exportació.
Ara això sí, potser no està tan centralitzat en el mercat d'Estats Units com era abans de la crisi, sinó que doncs, s'han diversificat mercats, les empreses han sortit, s'han espavilat i això doncs, jo crec que ara som una miqueta més forts que no pas el 2007.
Les crisis espavilen. Sempre s'ha pot així.
Sempre sí, es parla sí. De que són una oportunitat.
Sí.
No hi ha més... De tota manera, a l'Odeo Montsant, l'exercici anterior, el 2012, vam notar un repunt de la venda interior, diguem, sobretot a Catalunya, a Espanya una mica, no tant, però sobretot a Catalunya va augmentar la venda interior, que és algo que també el director general de l'Incavi fa referència moltes vegades, que de cada 3 ampolles de vi que es venen a Catalunya, actualment una és catalana. Fins ara no arriba a venir aquí, no? Llavors això és molt important. El mercat espanyol és un mercat que costa, de la resta d'Espanya, vull dir, fora de Catalunya, costa, tots els cellers es queixen de que costa, però en principi l'any 2012, ja dic, l'exportació representava vora el 50%, posem, i l'altre 50% era mercat interior, i d'aquest 50% era el doble de Catalunya que Espanya. Però, de tota manera, sí que és preocupant el tema dels Estats Units, perquè els Estats Units és un dels països on l'any passat es va exportar més. Estats Units i Alemanya, són els dos països que més s'exportava l'any passat, i el fet aquest dels Estats Units pot repercutir negativament aquest any, a partir d'ara.
És més un tema polític més que econòmic, als Estats Units. S'han d'entendre ells, vull dir, no hi ha una crisi, hi ha una crisi política, no és econòmica.
Sí, sí, és una crisi política, evidentment. El que passa és que té una mica paralitzat el país, no? I això pot repercutir amb les ventes que fem nosaltres allà.
Entenc que fan referència al que es coneix com a shutdown, que és el tancament de l'Estat.
Sí, sí, sí.
L'Estat es para, l'administració es para. Jo, senyor Gral, ja l'entenc quan diu que és una crisi política que s'han d'entendre ells, però imagini's què passaria aquí si l'administració baixés la persiana.
Ha sigut perquè els polítics no s'han sapigut, com sempre, posar d'acord. I han arribat a l'extrem aquest, que per no cedir una part o l'altra o les dues, doncs han parat l'Estat, però no és perquè no hi hagi diners als Estats Units, és perquè políticament no els hi ha donat la gana, perquè cadascú vol la seva posició i no, inamoviblement estan allí. I és un tema polític, no és econòmic, als Estats Units, dic jo, eh?
Tornem cap a casa, ja tenim aquesta imatge de la campanya. A mi el que m'agradaria ara és parlar d'un sector com és el del turisme, que a més el priorat és que no s'entén vi sense turisme i turisme sense vi. A mi el que m'agradaria és que, com els deia al començament, aprofitant que ja ha aparegut priorat en el turisme i que a més han posat en marxa ja el seu portal a internet, en fes una valoració d'aquesta iniciativa, que és tan important, atenent que priorat en el turisme està format des del sector privat amb aquesta voluntat. Permetin-me els representants del sector tros o camp, diguéssim, que ara obrin el joc al senyor Campos i el senyor García.
Bé, bueno, amb el cas de la Cambra de Comerç de Reus, doncs divendres proper es fa la fira Cambrils Entrada al País del Vi, en què ja serà la seva quarta edició. Aquesta fira doncs va néixer de la creació de l'Associació País del Vi i del projecte d'enoturisme que va engegar la Càmera uns anys enrere. El que passa que la situació econòmica de les cambres, que tothom coneix, ha fet que això s'hagi tingut que frenar. Però la fira Cambrils Entrada al País del Vi, que la seva finalitat era fer conèixer a tots els turistes a platja i que visiten les poblacions de la costa, fer-los saber que a molts pocs quilòmetres o molts pocs minuts, terra endins, tenen uns vins i uns paisatges meravellosos. Aquest era l'objectiu i continuarem amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cambrils, continuarem any rere any impulsant-la. En quant al projecte d'enoturisme, doncs, com he dit abans, l'hem tingut que frenar, hem ofert a la URV que si ells amb algun projecte amb fons europeus doncs el poden tirar endavant, poden comptar amb tot el suport de l'Associació País del Vi, de la Càmera de Comerç, que hi col·laborarem en tot el que es pugui. Parlo d'un projecte de fons europeus perquè crec que és l'únic lloc que avui dia disposen de diners per tirar endavant qualsevol iniciativa. Mm-hmm. En quant a la fira de Cambrils, aquest any sabeu que hi ha una petita baixada en quant al nombre de cellers, precisament perquè ens diuen que es troben doncs, el retras de la barema els fa doncs, aquest any no poder participar-hi. Però bueno, hi haurà entre 10 i 12 cellers, hi haurà uns estants de gastronomia, tant dolça com salada. Hi haurà uns tastos de vins fets per reconeguts a sommeliers. Bueno, farem tot un ventall d'activitats entorn del vi.
Don Carles García, sí. President del Consell Comarcal del Priorat.
Molt bé, doncs bueno, la iniciativa que té Priorat en el turisme no podem més que felicitar de la seva aparició. Jo crec que les coses no són per casualitat, sinó que ja fa molt temps que aquí a la nostra comarca doncs tenim un model de desenvolupament clar i marcat. Els projectes líders, les seves línies de subvenció ho han acabat marcant. Agroindústria, cellers, masares, turisme. Això sumat al pla de foment de turisme que va tirar endavant el Consell Comarcal, juntament amb la Direcció General de Turisme, juntament amb participació del sector privat, bueno, va fer que durant 3 anys hi hagués molta inversió pública en el sentit de promoció del territori, en sentit d'inversió cap al sector turístic. I un dels grans problemes, no només al Priorat, sinó en tot arreu, allà s'ha desenvolupat un pla de foment de turisme, és, i l'endemà què? L'endemà que les administracions deixin de posar diners, què passa? Bé, fruit d'aquelles inversions que s'han fet a través de líders, d'iniciatives privades, ha permès que l'endemà del pla de foment de turisme hi hagi una iniciativa privada que continuï la promoció de turisme, la comercialització del sector turístic i puguem formar una dinàmica positiva juntament amb l'administració, perquè el Consell Comarcal continua invertint, continua fent cosetes amb la mesura de les seves possibilitats, no al nivell que teníem quan teníem el pla de foment, però sí que anem fent coses, informació, manteniment d'aquests camins històrics que es van recuperar dins el pla de foment de turisme i també la millora de la web, adaptant-la una miqueta a les noves demandes amb aplicacions que puguem descarregar des de mòbils. Bueno, aquesta iniciativa pública, juntament amb totes les dinàmiques positives que ha de crear el Priorat Enoturisme, ha de fer que no acabem sumant, sinó que acabem multiplicant i treballant en pos de l'enoturisme a la nostra comarca.
Uh-huh. Ara està tot un any, senyor Queralt.
Bé, iniciativa bueno, molt bona. Penso, bueno, aquesta gent parla de neoturisme, però aquesta gent ben vi, ben oli també, i que no surt el nom, ben paisatge i ben la cultura del vi i de l'oli. És molt important. La gent, i al principi treballàvem molt poca gent amb això, vull dir, és més fàcil agafar un palet i enviar-lo i que te'l prenguin que dedicar-te hores a treballar això, però s'hi està dedicant cada vegada més gent perquè trauen molt millor preu, venen la seva empresa, vull dir, qui et ve a visitar a la teva empresa, tenen comprovat que després quan troben al mercat vi o oli del teu, segur que te'l compren aquella gent perquè una mica tu els has venut la teva història i estan molt contents perquè a més és caixa ràpida, vull dir, no, perquè si vens un palet lo vens potser a meitat de preu que aquesta gent, però a més a cobrar potser 90 dies i això no, això és caixa i la gent que hi treballa, tot i que hi ha un esforç considerable de temps sobretot, n'estan contents i és una manera de i treballar també el mercat interior, tot i que també hi ha molta gent que ve de fora. És un... Jo penso que se'n sortiran. A més, estan venent paquets, que és el que vol la gent. Això és molt important, perquè una mica el paquet el tenies que anar muntant i ara, i quan venen aquí a casa ja saben el que faran totes les hores del dia i això, jo penso que...
Això és bàsic.
La gent és el que vol.
És bàsic no només saber que t'has d'anar a dinar, sinó que t'has de dormir, sinó també el que pots fer, el que has de visitar, i bé, doncs que tu puguis sortir de casa ja sapiguent una miqueta... Tot una agenda dels dies que estàs aquí és molt important i tal com diu el Joan, clar, si tu pots vendre també això facilita la venda directa sense intermediaris, el qual vol dir que el marge també és molt més important i que la coneixença d'una finca, d'una bodega, doncs també et desperta més la curiositat i quan la reconeixes fora doncs també és molt més atractiva. No?
A part del vi i l'oli que pugui comprar aquí és el que compraran després o li explicaran al veí i això, el boca a orella, és un tema que funciona i una mica ajuda a donar a conèixer això. I a més és un turisme de qualitat, vull dir, no és un turisme que vindran aquí 1.000 persones, no, van venint a poc i no et ve cap autocar de cop, que és el que una mica el que també és, no es pretén aquí, es pretén un turisme pues, tranquil i que vagi gaudint del paisatge i dels productes d'aquí.
No, a mi m'agradaria fer incidència amb el que he apuntat abans, no? Que moltes vegades podem ser molt crítics des del territori, de què fem, com ho fem, però que al final el que nosaltres tenim aquí com a comarca és que tenim clar cap on ha d'anar el nostre creixement. Això fa que t'estalvies moltes aventures i molts esforços i que tots els esforços vagin en la mateixa direcció. I això no és fruit, com he dit abans, de la casualitat. Ja fa molts anys, a través dels primers líders, a través de la primera sensibilitat envers el paisatge, perquè, com ha dit el Joan, també és una part molt important del desenvolupament de la nostra comarca, o un valor afegit que li dona una singularitat molt important. Tot això no és fruit de la singularitat, sinó és fruit dels últims 20-25 anys de treball i de conscienciació, tant de les administracions, però sobretot també de la societat civil.
Bé, pensem que aquesta iniciativa és important, ve ve dels particulars, no ve de l'administració, però el més important d'aquí és que per primera vegada probablement en aquesta comarca s'ha ajuntat gent diversa de tota la comarca per fer una espècie de central de reserves. Això és molt important, perquè estem venent tota la comarca. No venem una D.O., no venem un oli, no venem... venem tota la comarca amb un paquet. I això és l'important i el que dona valor, perquè si no vens moltes coses juntes, al final no... amb això es aconsegueix atraure molta gent. Llavors, per tant, estem venent una comarca que té dos D.O.s, una que és de la més antiga que hi ha i l'altra que és la més nova, que té una D.O. de l'oli i que té un paisatge que vol ser
patrimoni
de la humanitat. Per tant, estem venent tot un producte i això és molt important. És important perquè venem tot aquest producte, és important perquè hi participa tothom i és important, en principi, no és per menys tenir l'administració, sinó que ha sortit de particulars i, per tant, ja no es confiem en subvencions o ajudes. No, anem a guanyar-nos la vida i no busquem ajudes que quan faltin ens estimarem. No? Això és molt important. Crec que, tal com diu el Joan Carles, és un camí que probablement el Priorat, volguent o no volguent, ja fa temps que tenim marcat. No? El paisatge, com que no l'han pogut destrossar perquè no han vingut a indústries, ens ha quedat perfecte. No? I per tant, això ho hem d'aprofitar. El tema de buscar coses petites, negocis petits relacionats amb l'agricultura, que s'han promocionat a través dels líders, això ha fet que tinguem aquestes petites negocis turístics, que són petits, perquè aquí qui vulgui fer un gran negoci turístic aportant molta gent, aquest s'estimbarà. Aquí la gràcia és que van venir a poc en grups petits, perquè a més no tenim llocs tampoc per posar molta gent. No? I això crec que és el més important. Vist des dels consells reguladors, diguem, no som nosaltres un objecte que pugui participar d'això, però en realitat sí que, per exemple, de la Déu Montsant tenim un conveni a punt de firmar com a participant en aquest projecte del Priorat. De fet, qui participa són els cellers, cada un, no? Qui vol participar, participa, qui no, però des de l'ADO creiem que hem de donar suport i, per tant, firmem un conveni amb ells per donar tota l'ajuda que sigui. Que, per cert, ja ho dic aquí, vull dir, l'ADO, us puc dir que està funcionant de fa temps com a centre d'informació de gent que ve a visitar l'anoturisme i, per comptes de trucar a vegades a l'oficina de turisme, truca a l'ADO i diu, quin cellers puc visitar, no? I des de l'ADO estem informant de dir, bueno, busquem, intentem organitzar, vull dir, sense tindre en altres cap base de dades ni tant, us ho hem hagut de fer una mica a la nostra manera, però vull dir, això demostra que hi ha interès, eh?
Joan Carles?
Precisament jo ara avui estic aquí com a administració, però estic totalment convençut de que els projectes que surten des de baix tenen una solidesa molt més gran que qualsevol projecte que pugui sortir de l'administració, sinó de dalt cap baix. Això és evident. I després, que també que moltes vegades ens pensem o podem arribar a pensar que les solucions als problemes poden vindre de grans decisions, no? De grans estratègies, i a vegades, o moltes vegades, venen de la suma de moltes petites iniciatives, que és això el que hem pogut fer a la nostra comarca durant anys, que acaben sumant una molt bona estratègia. Llavors, jo crec que per això, i l'altre dia ho diem en un altre foro, de dir, escolta, jo crec que hem de traslladar optimisme a la comarca perquè nosaltres sí que tenim clar que volem ser quan siguem grans, l'únic que ens falta és saber en quina velocitat hi arribarem. Però, bueno, que el trajecte el tenim marcat.
Senyor Rius, entenc que surt una mica del seu àmbit, però també té la seva opinió.
Sí, doncs la nostra activitat ens permet viatjar per tot el país, per tot Catalunya, i realment doncs, és una inquietud, és una activitat que està realment en expansió, la de l'enoturisme, no? Que contempla doncs, la importància de la cultura, la història vinícola, la preservació del medi ambient d'un territori, a la que haurien d'afegir-hi també doncs, els beneficis d'un consum moderat de vi per la salut, que és un missatge que no haurien de deixar, perquè doncs, realment doncs, evitar doncs, campanyes doncs, que puguin anar contra el consum d'aquest tipus de productes, no? Les inquietuds hi són, crec que estan molt ben encarrilades. En quant als temes dels ajuts, ben entès, sempre són difícils de trobar, però bé, ens trobem que doncs, ara ha sortit una nova línia d'ajuts pel període 2014-2018, que vol dir la pena llegir amb atenció, perquè doncs, comprèn el desenvolupament de nous productes i sobretot doncs, també ajuda en temes d'exportació. I després també, en tot cas, a vegades utilitzar les eines que tenim al nostre entorn, que a vegades per poc conegudes, doncs no les fem servir. fa cosa de 4 o 5 anys es va iniciar el que avui és el clúster vitivinícola de Catalunya, i a través d'aquí, doncs, en aquests moments s'hi poden presentar projectes que per ajudar-los també a buscar el finançament, però crec que ens hem de conèixer més entre tots, perquè doncs, a vegades això de l'enoturisme ho localitzem molt, però de la mateixa manera que he aconseguit fer una xarxa comarcal aquí al Priorat, doncs crec que aquesta xarxa hauria d'entrar en la xarxa, no sé, que es pugui crear la Conca, la Terra Alta, el Penedès o l'Empordà. Però l'inquietud hi és i crec que val la pena doncs, canalitzar-la, no? Com més ens coneixem, menys coses repetirem, perquè si no, doncs, a l'iniciar una cosa, tots partim d'un mateix punt, en canvi, si ens anem intercanviant informació, segurament que podrem avançar molt més ràpid.
També fa uns mesos... Digui'm, senyor Campos.
No, estava pensant que, com que heu parlat dels autobusos, m'imagino que els minibusos sí que es deuen contemplar, no?
Sí, sí, jo no estic dient que no els vulguin autobusos, eh? Jo estic dient que les infraestructures que tenim aquí no tenim molt infraestructures grans per acollir molta gent. Llavors ens adaptem al que tenim, ens ha d'adaptar, no? Per tant, tant de bo, quan més gent vingui, millor.
Sí, sí.
No? Això no es nega, no? El que em refereixo és com un exemple, no? De dir que a vegades se tenia el problema de dir si portem aquí una excursió de no sé quantes, on ens posarem a dinar? Perquè si tenim una sala gran, hi ha alguna sala gran o no hi és, no?
No, és que estava pensant en uns tipus de turistes que poden ser els grups i sobretot els creuers que aniran arribant al port de Tarragona. Els creuers que arribin al port de Tarragona seria molt important que tinguessin un minibús, per no dir un bus, allí, pels que hagin triat a dalt al barco l'excursió cap al Priorat. Clar, aquesta gent han de vindre amb un sistema de transport una miqueta més gran.
Això, sí, sí, no, no, està clar. Està
compte,
clar.
Que els avisin que hi ha unes quantes curves, això, sobretot.
Ja perquè... se'n veuen de minibusos. Que,
sí.
De gent
sí,
que...
normalment són minibusos.
Sí, que... sí. És que a més un autobús gran per les nostres carreteres no...
No, a més, són grups, no són grups per posar motocars, sinó són grups que venen o amb furgonetes o amb minibusos. Sí, sí, sí.
No, no, i amb una mica aquest turisme de transatlàntic o de barco que tenen poder adquisitiu alt i que saben el que volen, una mica també és el que volem aquí, vull dir que ja saben, aquesta gent ja saben el que volen anar a veure i segurament
sí,
que
sí,
ho tenen mirat i realment se'n veuen de minibusos que van amunt i avall entre setmana i que veus que, no, que són de fora i gent de fora que venen a visitar.
I més ara durant la verema. Durant la verema ve molta gent.
Això anirà augmentant sense cap dubte.
Jo, sobre el tema del turisme, que sí que potser seria responsabilitat de l'administració en aquest cas, és que... a part de que hi hagi una associació que ho promogui, a part de que les DOs hi participin, etc., la gent del carrer s'ha de creure també. I trobo que aquí falta alguna cosa encara perquè la gent s'ho acabi de creure. És a dir, jo crec que s'hauria d'aconseguir que, per exemple, els diumenges poguessin obrir les botigues, per exemple, i que les botigues oferissin productes de la zona o de la terra, perquè hi ha gent que està per aquí el diumenge o el dilluns, poso per cas que el dilluns se tanca a Falset, i hi ha gent que està rondant per Falset i no pot entrar a comprar perquè aquell dia està tancat, no? S'hauria de mirar de que la gent es conscienciés d'això també.
Bueno, jo totalment d'acord, i és un tema de pedagogia, igual com aquí la comarca ho han fet amb temes de paisatge, no? Que a poc a poc han anat conscienciant-nos de la necessitat de protegir, doncs també ens hem de conscienciar que també ens hem d'adaptar una miqueta més al requeriment d'una activitat tan important, econòmica tan important per a la comarca com és el turisme. I abans he dit tot el que he dit, no? Però crec que també tenim moltes coses a fer, eh? Vull dir, com a territori tenim moltes coses a fer i molts reptes per acabar de... I això crec que és un tema que hem de traslladar, perquè moltes vegades ens diuen, no, el Priorat sembla que ho tinguin. No, no. Nosaltres hem començat a marcar una estratègia, però crec que hi ha moltes coses a fer per consolidar el model. I, no sé, ara perquè el Joan, dies enrere, vam estar parlant, per exemple, temes de senyalització o temes de formació per donar suport a aquestes petites empreses, o temes de promoció, perquè a vegades ho fem amb un concepte de la distància que és el nostre i no és potser... el concepte de distància que tenen els països que ens venen a visitar. i totes altres coses, totes altres objectius que podem tindre com a territori, però que i per això és bo que hi hagi altres entitats o altres com l'associació, perquè sí que és bo que hi hagi un punt de trobament per analitzar els punts febles del nostre model, no? És important. I cadascú des del seu punt de vista i cadascú des de la seva activitat poder trobar i poder treballar tots en la mateixa direcció, cada un amb la seva responsabilitat i cada un amb la seva competència, no? Vull dir que ho tenim marcat, però com intentem traslladar a vegades quan vas fora de la comarca de que necessitem molt suport per moltes coses per consolidar un model, doncs nosaltres aquí també hem de tindre un punt de trobament per acabar analitzant quines són les mancances per consolidar el nostre model, que crec que és bàsic, perquè jo no en veig altre de model. O és aquest o n'haurem de buscar altre.
Bueno, si cas això ja seria en una tertúlia, que els emplaço que ens tornem a trobar, perquè hi ha qüestions interessants, com també podria ser el model econòmic que hi ha en aquesta comarca. Parlem del sector del vi, però també seria interessant posar-li, ni que sigui, quatre xifres per saber realment on som i com funcionem aquests menys de 10.000 habitants, que som, crec recordar, una de les comarques més petites de Catalunya en nombre d'habitants, però que, com hem pogut sentir, doncs estem tirant endavant amb un model dibuixat ja fa temps i que se segueix. Estem entrant ja en l'última part d'aquesta tertúlia i a mi m'agradaria que ens permetéssim que ens mirem una mica al Melica, en aquests rius de vi. Ja portem, doncs, vam una temporada amb aquest programa, volem començar la segona, i a mi m'agradaria que ens fessin una mica, si ho volen, d'aquella manera, de crítica. O sigui, els afalacs són benvinguts, la crítica constructiva també. No, no estic callat, que entenc que ens coneixen.
A veure, tot el que sigui passar informació al sector sobre temes que li interessen és positiu. Vull dir que fins ara no hi havia cap lloc on podies... Jo saps que t'envio molta informació i informació que a vegades no saps com fer-la, com vehicular-la al sector, i és una manera que arribi. I és positiu que hi hagi algun lloc, un aparador com sou vosaltres, que arribi a tots els racons de la comarca i que puguis, via vosaltres, fer arribar informacions que d'altra manera pots fer arribar per carta o per correu electrònic, però molta gent, hi ha gent que no té accés de mirar els correus electrònics, però en canvi estan tot el dia escoltant la ràdio. Vull dir, és una manera de fer arribar informació sobre el sector bona. Caldria veure també l'audiència que teniu, eh?
Però a part d'això, que és important, simplement el fet de que hi hagi un programa a la ràdio municipal que parli del vi està demostrant que el vi és una part molt important d'aquesta comarca, que és una comarca de vi, i per tant, encara que hi hagi aquella gent que no és del sector del vi, però sapigué que parlen de vi el fa donar amb ell mateix que està vivint en aquesta comarca. Igual que veure ampolles de vi a moltes botigues, i això és el que et fa donar que realment vius en una comarca de vi. Per tant, encara que diguis la informació és molt verídica, molt estricta o no ho és, a la gent en general ja li va bé que almenys se'n parli, perquè aprendre coses que potser no sabia, i els experts, que són els que s'han de queixar, i es queixaran directament si es volen queixar. Però a part d'això, ja crec que només per això ja...
Jo vaig de disculpar perquè l'he descobert avui, el programa. Bueno, l'avantatge que sigui un mitjà com la ràdio te permet escoltar-la i fer altres coses, vull dir, llavors també el grau de difusió pot ser més important. Jo crec que sempre és bo que es parli, a vegades per moltes coses que facis, si no transcendeix, és com si no existigués. Llavors, que hi hagi una altaveu com el programa aquest, doncs sempre és important i positiu. Que pot començar amb l'OBI, però ja veiem que hem parlat d'economia de comarca, hem parlat de turisme, hem parlat d'altres coses, no? Llavors, doncs, felicitats i endavant.
Parlar del vi al Priorat també és parlar d'economia, parlar de turisme. Això, Campos?
Sí, home, jo potser ja sé que hi ha molts cellers que estan fent un esforç, però demanaria encara a molts cellers que encara no l'han fet l'esforç d'adequar els seus negocis a l'arribada de turistes, que hi hagi una persona que parli algun idioma, que hi hagi un lloc per deixar la caralla mentre els pares fan la visita, que els vàters no estiguin al fons de la propietat, sinó que tinguin un accés prop a l'entrada, o sigui, millorar tota una sèrie de condicionants que facilitin la comoditat del turista. Sé que alguns ja ho estan fent, però demanaria aquest esforç a molts altres.
Mm-hmm. Senyor Rius.
Bé, sentint aquests comentaris, doncs crec que ens hem encara d'animar més a continuar i encetar aquesta segona temporada. La valoració que vam fer de conjuntament de la primera crec que va ser altament positiva. Ben entès, quan encetes una cosa sempre es creen uns dubtes. Nosaltres ens semblava que com a empresa de serveis en el sector vitivinícola podíem donar tota una sèrie de consells, com deia el secretari de la Nació d'Origen Montsant fa un moment, que a vegades són repetitius, però és que cada campanya ve a ser repetitiva i les obligacions són les mateixes. I no és una producció estable, sinó que de brema es fa un cop a l'any. Jo poso l'exemple a casa nostra, que quan entra una persona nova, com a mínim necessitem 2 anys per formar-la, perquè la primera brema que passa veu uns papers que no ha vist mai, més o menys s'hi va familiaritzant, però aquests papers no els torna a tocar fins la brema següent. Vull dir que no passin 2 anys, 2 anys i mig, realment doncs, la formació interna ha de ser important. I després també doncs, aquesta vocació de servei ha fet doncs, que ens poséssim a disposició d'aquesta iniciativa de Ràdio Falset, que per no sentir-nos tan sols i semblar que... Bueno, ara veig que està de moda això, com que hi ha un programa de tele nou que es diu El Foraster, doncs no volíem aterrar aquí doncs, semblant uns forasters, sinó que ens vam buscar doncs, uns companys de viatge que donguessin una mica de fortalesa a aquesta presència nostra aquí. Realment doncs, va ser molt determinant la col·laboració de la Càmera de Comerç de Reus, amb la que sortosament doncs, tenim una col·laboració molt estreta des de molts anys i hem col·laborat en temes de seguretat alimentària, en temes d'exportació. És a dir, tenim una relació molt, molt, molt estreta. També hem de posar una vegada més palès que la Càmera de Comerç de Reus és la Càmera de Comerç de Catalunya i potser d'Espanya que té més denominacions d'origen en el seu àmbit geogràfic d'actuació. I aquesta és una singularitat que no tenen totes les càmeres de comerç i crec que s'hauria d'explorar una mica més. Ben entès, el suport de la Càmera de Comerç ens va ser molt determinant, però també volíem gent doncs, molt, molt propera al territori, que conegués bé el tarannà, que conegués bé que es fan el tros, que dieu vosaltres, i realment aquí el concurs del Joan Caral va ser per nosaltres encara l'empanteta que va dir, vinga, som-hi, juguem-hi, perquè no estem sols, realment, doncs, aquests recolzaments fan doncs, que es cregui molt projecte, per tant estem obligats a tirar al davant. I no cal dir doncs, la cirereta que ha representat doncs, la col·laboració del Toni Orenz Sanz amb la seva secció Històries de Taverna, que ha fet la cloenda de cada programa i li ha donat un toc especial.
També avui,
doncs vinga.
Un programa una mica especial.
L'aprofitarem, no? Realment, doncs, això ens anima molt a tirar aquest tema endavant. I a iniciativa de Ràdio Falset, doncs, estem explorant i crec que gairebé tenim tancat. De moment sembla que tenim tots els recolzaments necessaris, els que he citat, i també els de la casa que ens trobem avui, el BITEC, no? El Parc Científic i Tecnològic d'Enologia de Catalunya, crec que és el nom sencer. I aquesta iniciativa va doncs, en què doncs, tots aquests consells, suggeriments o comentaris que puguem fer a favor dels cellers en cada programa semblava que fos oportú no només que es donés el consell i ja està, sinó que si algú quedava amb alguna inquietud, sapiguer-la atendre i sapiguer-la vehicular. I això a iniciativa, repeteixo, i els felicitem per això. A Ràdio Falset, doncs, la necessitat que ha vist doncs, de poder doncs, de complementar el que és purament el programa radiofònic amb obrir un punt d'atenció als celleristes aquí a la zona. No? Doncs nosaltres podem representar un esforç suplementari, però que estem disposats a abordar molt de gust. I escolta, tot el que sigui sumar, com veniu dient aquí, doncs benvingut sigui, no? Sumar, si pot ser multiplicar, però mai restar i dividir.
Doncs ja anirem facilitant informació al respecte, també d'aquesta novetat que afegim aquesta segona temporada, també el programa a la Cambra tindrà ja el consolidat el seu espai. La setmana que ve us ho expliquem. I també el Bitec formarà part del diferent menú que us oferirem cada 15 dies amb aquest Rius de Vi. D'aquí 15 dies, doncs, abans de començar, us explicarem totes les novetats que inclourà l'espai. Moltes gràcies, senyor Rius, per acompanyar-nos.
A la vostra disposició i mentre puguem anar col·laborant ho fareu molt de gust.
També a Joan Albert Campos, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí aquí al Bitec.
Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat.
Joan Carles García, president del Consell Comarcal, que ara ja ens coneix.
Moltes gràcies.
El Joan Queral.
Ja ho saps, quan vulguis.
El Fede Cortés des de la Dea Montsant.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
El Toni Alcobé, del president del Consell Regulador de la Denominació Qualificada de Priorat, no ens ha pogut acompanyar fins al final per altres obligacions que tenia. I tot i que estem al Bitec, des del Centre Tecnològic del Vi, la direcció del Sergi de l'Amo no ens ha pogut acompanyar, però sí que ens ha donat tot el suport, sobretot deixant-nos aquesta instal·lació. Nosaltres marxem. Abans, però, hem dit que sí que mantindríem un espai de l'estructura habitual. És la història de taverna que, com sempre, ens porta al Toni Rensans.
A les històries de taverna n'hem parlat altres cops de la filoxera i avui ho tornarem a fer perquè, com és lògic, la filoxera dona per 1.000 programes. La història d'avui, però, ben curteta, té molt a veure amb la ciència i les institucions, així que és ideal per explicar-la ara que som aquí, al Bitec, un tros de parc tecnològic del vi de principi del segle XXI. La història és la següent. Arran de l'arribada de la plaga filoxèrica, les institucions van constituir un organisme oficial que es deia Comissió Antifiloxèrica de Tarragona. Aquesta comissió va decidir posar en marxa diverses mesures i una de les més importants era la posada en funcionament d'un planter de ceps americans amb la idea de substituir els ceps que s'anaven infectant. De tot plegat, se'n va començar a parlar el 1880, quan la filoxera no havia arribat a comarques com el Priorat o la Terra Alta. Faltaven molts anys encara. No obstant això, entre unes coses i les altres, 10 anys després, quan la filoxera ja era un problema seriós a gairebé tot el país, les finques on s'havia de fer el planter de ceps americans encara no havien entrat en funcionament. Res de res. Va caldre esperar fins al 1891 per encarregar els primers ceps americans que s'hi havien de plantar. Es van adquirir als Camps Elisis de Lleida i ves per on, efectuades les primeres plantacions, oh, sorpresa, es va observar casualment que les plantacions de ceps salvadors també estaven filoxerades. En resum, es va tardar 11 anys a comprar els ceps i el dia que van fer-ho, resulta que també estaven infectats, com si fos un acudit.